Des del juny de l'any passat, a Alaró, a Mallorca, té un nou alcalde. Es tracta de Guillem Balboa Buica, el primer alcalde negre de les Illes Balears, amb qui ara doncs, tenim el plaer de parlar. Hola, Guillem, molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
A veure, Guillem, explica'm-nos un poc quin és el teu periple vital, no? Com s'explica la teva arribada a Mallorca, tot això?
Bueno, això és, bé, és difícil, bueno, és difícil. És llarg d'explicar amb un espai curt, però bé, diria, bàsicament, jo vaig arribar en la meva família de Guinea, que era colònia espanyola, però vaig arribar quan jo tenia 4 anys, bàsicament. I vam aterrar aquí, bàsicament, per una qüestió que jo diria de tipus romàntic, perquè el meu pare, venguent nosaltres d'una illa, va considerar que la millor adaptació per nosaltres era traslladar-se a una altra illa. Aleshores vaig aterrar aquí amb 4 anyets, a Mallorca, i de llavors ha vist que aquí. I el meu periple està molt lligat a l'entorn on he arrelat, efectivament, sense deixar de banda la meva component de cultura africana familiar que evidentment existeix, sí.
Parlaves castellà amb la teva família ja a l'arribar a Mallorca o no?
Sí, encara, sí. Ja t'he dit, és a dir, nosaltres a casa parlàvem a castellà perquè era la llengua colonial a la qual era l'idioma oficial que es parlava a Guinea, a part de les llengües tradicionals, de la llengua tradicional que tenim. És que els països africans en general són països plurilingües, on s'intercanvia molt i conviuen moltes llengües diferents en un mateix espai. I a casa parlàvem, a part de la llengua bubi, perquè jo som d'origen bubi, se parlava un criollo de l'anglès i, a més, el castellà, sí, que era la llengua, que era la llengua colonial, per dir-ho de qualque manera. Jo, de fet, el català fins al 23, 24, no vaig començar a parlar ni una paraula en català. Aquesta és la meva història.
Explica'm-nos un poc, què és el que et va fer, diguem-ne, tirar-te a la piscina amb això del català?
Home, l'amor, evidentment. I crec que és una de les bones maneres d'entrar a una llengua. Jo, en el meu cas, en concret, va ser per l'estimació cap a una dona. I amb ella me va passar una cosa que jo no m'havia passat mai, de la qual realment vaig quedar xocat, que va ser el fet que per primera vegada a la meva vida vaig entrar a una casa i vaig començar a parlar amb una família que en cap moment me girava la llengua. I la qual cosa me va deixar absolutament flasejat, perquè deia, ostres, com és possible, no? Aleshores vaig caure en la realitat profunda de la llengua. És a dir, jo era dins d'una casa on la gent, jo parlava en castellà i ningú me contestava en castellà, sinó que amb absoluta i completa normalitat continuava parlant en català de Mallorca. Aleshores vaig dir, ostres, i aleshores em vaig donar compte de la importància de la llengua i de que davant meu s'obria tota una altra dimensió que en 25 o 30 anys no havia conegut. És sorprenent, això.
Sí, això del bilingüisme passiu, que realment va molt bé per les persones que estan aprenent, per exemple, el català, però ens costa molt, els propis catalanoparlants.
Ens consta, giram el poc que podem, giram la llengua. A vegades amb un sobreesforç que crec que hauríem de viure amb una mica més de normalitat mantenir la llengua. Perquè, i a més, per una qüestió de respecte cap a l'altre. Fixa't, jo gir l'argument. A vegades se'ns diu que quan no gires estàs sent irrespectuós,
sí,
no? Sinó en el sentit que, que poc respecte que no gires la llengua, qualcú te parla en castellà i el que has de fer automàticament és girar el castellà. És que jo crec que és tot el contrari. Precisament per respecte a l'altre i per integrar-lo dins el que és la nostra pròpia realitat, jo considero que s'hauria de mantenir la llengua en català i amb absoluta normalitat. És una qüestió d'actitud vital i personal cap a la llengua, sí, sí.
En Guillem Balboa és periodista, també ha fet d'activista i actualment és alcalde. Els mitjans de comunicació ho vas anar deixant per passar-te a la política, veig, no?
Bé, jo sí, bé, estava en el Departament de Comunicació de la Universitat 20 anys, pràcticament, a part de col·laboracions i petites estades a qualque intent mediàtic com va ser Diari 16 fa un milió d'anys, probablement no havíeu nascut cap de vosaltres. però sí, lo de l'activisme realment no va ser una cosa cercada. Ha anat va anar venint, per dir-ho d'alguna manera. De fet, jo ni era gaire conscient de que estava prenent una passa que me canviaria tant el panorama ni laboral ni de res, sinó que m'anava implicant en el veïnatge, m'anava implicant en accions i situacions que devenien cada dia de manera normal al poble, i a poc vas obrint tot un ventall de camins. I això, sense saber com, perquè a vegades m'aixeques de matí i dic com he arribat fins aquí, mare meva, en lo tranquil que estava jo, i m'he vist així, de cop, ocupant aquest càrrec que en principi no estava planejat en la meva vida.
I ara mateix, doncs, en Guillem és l'alcalde del municipi mallorquí de l'Aro, en representació del partit Més per Mallorca. Bé, i clar, sovint et trobaràs, no sé si et molesta un poc, no?, que et presentem com ho hem fet naltros, com el primer alcalde negre de les Illes Balears o el primer alcalde negre dels territoris de parla catalana. Com ho vius, això?
Bé, és un fet, és innegable que... anecdòtic, no? Però sí, és innegable que també representa un fet real sociològic, que és el que encara en aquestes altures encara sigui novetat una qüestió com aquesta, la qual cosa diu molt de lo lentament que s'incorpora la diversitat al nostre dia a dia. Jo dic que és una cosa que tard o d'hora havia de passar algun dia. Per sort o per desgràcia m'ha tocat a jo ser qui protagonitzi aquest fet puntual, però més enllà d'un fet puntual m'agradaria que fos una normalitat el fet d'incorporar la enorme diversitat que tenim a les nostres societats i que ens conviden fins i tot a enriquir, construir, enfortir la nostra identitat i la nostra pertinença a un lloc, a un espai, a un projecte. Jo ho visc així. Clar, jo m'agradaria que a la llarga ja no sigui tan anecdòtic i no sigui de nomenar o d'aquesta circumstància. De moment entenc que és normal que ho sigui.
Tu t'has declarat obertament independentista, no? I aquí creu que és una incongruència pel fet de que vas néixer fora, etc.
És completament absurd. Això és dir, que per mi no és cap incongruència. De fet, jo quasi diria que ho he estat sempre. És que ho som per principi. És a dir, jo per principi... soc partidari de que la gent tingui el dret absolut a decidir què vol fer amb el seu poble, amb el seu destí, amb el seu projecte vital. Som absolutament partidari d'això, però no en el cas de Mallorca, en el cas de qualsevol comunitat autocentrada, que això és clau, qualsevol comunitat autocentrada i conscient i adscrit a un determinat projecte, ha de tenir la llibertat absoluta de poder decidir què vol fer amb el seu camí, evidentment. Ho som, i ho som i ho seguiré sent. I és que tampoc ho seria, perquè jo ja ho era abans de vincular-me en això. I, de fet, d'origen familiar ja ho era, perquè jo som la meva família ve d'una part de Guinea, que és la illa, amb un sentiment molt arrelat d'identificació, d'identitat i també amb una aspiració històrica encara no realitzada de poder regir el seu propi destí. Per tant, és que a mi me sembla una cosa molt natural i no crec que no tingui res a veure en l'origen del qual tingui algú. És que hauríem de començar a llevar-nos i expulsar-nos aquests prejudicis.
Som una societat moderna de veritat o hi ha racisme encara entre nosaltres?
Venim d'on venim, i això és important, i te diria, ampliant una mica el focus, la cultura occidental en general ve d'una herència històrica, la qual no podem obviar, a la qual en un determinat moment i per una determinada evolució, la idea, ni que sigui inconscient, d'una certa supremacia dels valors o de tal de lo blanc existeix, persisteix encara. I moltes vegades no és conscient. Aleshores, com a societat tenim encara tics d'això, arrosseguem això. I ho arrosseguem amb un substrat de vegades cultural, amb una determinada concepció de l'altre. De fet, la construcció de lo que és el negre o de lo que és Àfrica, tot això és una construcció que respon a un determinat model ideològic que se va anar destil·lant durant segles i segles i segles. I això no desapareix d'un dia a l'alt per l'altre. Per tant, sí, encara mos queda, encara hi ha molta feina a fer. I en el cas dels negres, però també te diria, com podem veure en el cas de les dones, en el cas de qualsevol altra identitat subsidiària de lo que és el model hegemònic. I el model hegemònic és mascle, és blanc i té fins i tot diria una determinada franja d'edat. Tot el que surti d'aquí, evidentment, encara s'ha d'incorporar com territoris a conquerir, encara sí.
Bé, i ara que estava pensant en això del racisme, clar, tu quan eres petit et deuries empassar allò de l'anunci aquell de Colacao per dir alguna cosa, no? Jo soy aquel negrito que de l'Àfrica tropical, allò com et sentava,
tant,
allò, clar.
I tant que sí. Això i cent mil petites coses més de les quals no n'ets conscient si no ho ets, si no ets negre o si ets no blanc. És a dir, no n'ets conscient. Moltes, moltes petites, perquè estàvem envoltats, abans més, també t'ho he de dir, però sí, estàvem envoltats de coses d'aquestes. Com te senties? Pot ser molt dur per un nen. Pot ser molt dur. I pot ser molt dur per un nen, pot ser molt dur per un adolescent que estàs en aquella etapa de construcció, el que és la teva pròpia identitat i on ets i tal, és a dir, creixes sent conscient que el carrer no s'assembla a tu, saps? Sí. I que el que passa fora no és el mateix que passa dins de casa, t'obliga necessàriament tu a passar petites crisis i llavors a tenir una certa capacitat de resiliència o de superació. Ens hem trobat amb això, evidentment, moltes petites situacions en el pati de l'escola, quan ets adolescent a Lorena, de marxa. Sí, hem passat petites històries d'aquestes, moltes. Jo te puc posar com a exemple, per exemple, jo mai vaig anar a una entrevista per llogar una casa tot sol. Sempre mirava d'anar acompanyat d'algun amic i millor encara si fos una amiga per poder trencar la primera imatge. Jo m'he passat la vida intentant trencar i compensant la primera imatge, que la primera imatge dels ulls dels altres és que, hòstia, te veu un negre, saps? Això és la primera imatge. Aquest xoc m'he passat tota la vida intentant, cercant estratègies per compensar aquest xoc. Ha marcat molt, marca molt això, sí, evidentment.
Home, en el teu poble almenys ho has aconseguit, està clar.
Sí, fixa't. Però és que l'Aro és un poble molt, molt particular. Sí.
Escolta'm...
Digues.
No, si vols afegir alguna cosa més de l'Aro.
No, anava a dir que és un poble on se dona una combinació de sociològica molt diversa a l'Aro. És cert que encara funciona per capes, és cert, això. Tenim els residents europeus d'una banda, tenim la població local d'una banda, i tenim els nous alaronès, per dir-ho de qualque manera, que és gent que s'ha anat incorporant al poble, que generalment són parelles, amb un futur vital de tenir fills i tal. Clar, aquesta amalgama dona al poble un caràcter particular. És cert que encara s'haurien de crear passadissos de transició de contacte, generalment el centre escolar ho és, els forns, els espais públics, però sí, li dona al poble un caràcter molt particular, sí.
Per cert, i sobre el teu país d'origen, la Guinea Equatorial, sí. Hi vas sovint o tens algun tipus de contacte?
No, fa... Bueno, tinc contacte perquè tinc família que viatja sovint, ve aquí, torna allà, cartes, telefonades, això sí, contacte familiar molt, però jo directament fa molts anys que no hi vaig. Per tant, no té encara mateix un seguiment acurat de lo que passa, del que passa allà dia a dia. Tenc moltes notícies, tenc molta informació del que passa, quasi tot me subleva per de dins, però no tenc presència física.
Això és el que t'anava a dir, no? Perquè diguem, un polític del teu perfil, més aviat progressista, no sé si seria gaire ben rebut pel règim de Teodoro Obiang.
Tenc dubtes, no sé ben bé, aquest és un altre element que tampoc sé ben bé. A més, venguent jo d'una família que ha estat molt vinculada a qüestions polítiques allà a Guinea i sempre a la contra del règim actual. Clar, no sé tampoc en quina situació em podria trobar si jo ara anés allà. A part, tinc un caràcter que a mi m'impedeix quedar callat. És a dir, jo no sé callar. És que, com diu ma mare, és un dels teus problemes és que no calles. Clar, si jo ara agafo i jo aterro a Guinea, què tal? Jo, evidentment, hauria coses sobre les quals no puc evitar pronunciar-me. I això no és el mateix pronunciar-te a la contra aquí que pronunciar-te a la contra a un país com aquell que, vamos, el que se diu és una dictadura ferotge, per molt que se la vulgui maquillar, una dictadura atroç i ferotge, una cleptocràcia que està robant absolutament tots els recursos del país, bàsicament per beneficiar una família i un clan familiar. Clar, jo davant d'aquesta situació a mi me costa molt, i a part de que ja ve de molta degeneració del país des de l'època de la colonització endavant. Sí, me fa mal el tema de Guinea, per això m'he de no posar-hi massa el cap, tot i que a vegades no puc evitar estar pendent de coses que surten i les situacions.
Per cert, heu vengut, tu i la teva família, aquí a Formentera, alguna vegada?
No he estat mai, fixa't. Mira,
pecat,
crec que és un pecat terrible. És l'únic lloc de les Balears on no he estat mai. Mira que tenc amics que hi van.
Sí, sí.
Però no he tingut mai l'ocasió. He estat a Eivissa, evidentment, des de Menorca, però Formentera no he arribat a trepitjar Formentera. No.
Doncs bé, ja ho saps, aquí t'espera una illa amb els braços oberts i vine'ns a veure, quan passis per Formentera, no t'ho perdis.
Estaré encantat.
Guillem Balboa, batle de l'Aró, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un dia excel·lent. Gràcies.